Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos portem a un convidat en molt de trellat.
Hola, sóc José Ricardo Marc, vaig néixer a Patraix fa 33 anys, sóc professor de secundària, abans vaig ser periodista esportiu, tècnic de comunicació en la Generalitat Valenciana i vinc ací per a presentar el meu segon llibre vinculat al València, editat per l'editorial Llibres de la Drassana i que es titula 25 històries del València que quizá no conozcas.
Bueno, JR, moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i la primera pregunta és obligada. Això de JR ve de Dallas o simplement va ser així en allau?
No, això de JR és una cosa curiosa que ve de la meua època a la facultat. Jo vaig estudiar a la Universitat de València, periodisme, curiosament, en una època en la que podia triar, no?, entre el CEU i la Universitat de València, jo vaig decantar-me per esta segona opció. I allà a la facultat eren pocs xics i un d'ells em va batejar com a JR, bàsicament pel tema de les dues inicials, del José i del Ricardo. Jo a ma casa sempre he sigut José, per mon pare i per a la família de mon pare, que eren tots Pepes, i per a la família de ma mare, que és de Conca, sempre he sigut Ricardo. Així que sempre he tingut una mena de dualitat en aquest sentit. I la dualitat acaba quan vaig arribar a la facultat, em van rebatejar com a JR i com a JR em vaig quedar durant els anys de la professió i també per als amics més propers avui en dia.
I bé, com has dit, no? Tu comences estudiant periodisme a la Universitat de València, tu ja no eres d'aixòs que eren del CEU només, i diguem que finalitzes més o menys, no?, a principis del 2000, i les teves primeres experiències en mitjans de comunicació són precisament en ràdio, i són en ràdios, una és Ràdio Rabosa, que és la xarxa d'emissors municipals valencianes, i l'altra és UPB Ràdio, que també emet este programa.
Sí, al final, jo comencé a estudiar la carrera en 2001, l'any de, com dia abans, l'any de la segona promoció, o l'any que comença a funcionar la segona promoció de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, de la Licenciatura en Periodisme, i de ben jove, des del primer moment, comencé a experimentar en ràdios, perquè jo, des de que era molt menut, tenia la doble vessant, comunicativa i docent. M'agradaven les dues històries. A l'institut, de fet, ja havia començat a col·laborar en algo paregut als mitjans de comunicació portant la revista del centre. I quan vaig decidir-me al final per estudiar periodisme vaig tindre clar que des del primer moment volia practicar i volia fer coses que no es quedaren només a l'aula. Llavors va ser quan vaig començar a UPB Ràdio i vaig començar primer amb un programa de música, que és una de les meues passions, amb dos companys de la facultat, i posteriorment al programa d'esports que es feia els diumenges per la vesprada i que va ser el meu primer contacte amb la premsa esportiva des del punt de vista de l'actuació, tot i que jo era un oient habitual de ràdios, un consumidor habitual també de premsa escrita, i tot això va fer que començara a desenvolupar un camí que em va portar fins a dedicar-me professionalment a la premsa esportiva a partir de 2004. En el cas de Ràdio Rabosa, la qüestió era molt més lúdica. Jo tenia un amic, tinc un bon amic, que havia estat treballant allà al Màsera feia anys i que em va sondejar per participar en un magazín que feia Ràdio Rabosa, que es deia Apaga i Vámonos, que era un magazín contenedor amb moltíssimes seccions, habitualment mirat des del punt de vista de l'humor. I al Màsera vaig passar grans, excel·lents moments, però va haver un moment en què vaig començar a fer ràdio de manera professional i vaig haver de deixar-ho. I, bueno, va ser una etapa molt bonica i que també em va proporcionar moltíssimes armes per a desenvolupar posteriorment la carrera periodística.
Estes primeres experiències professionals en la ràdio seran, suposa, no?, la 97.7, que, si no m'equivoque, comença en 2004.
Sí, exacte. Totes aquestes qüestions, al final, conflueixen en la meva entrada a la 97.7 Ràdio, on vaig començar participant d'una manera prou subtil al programa de futbol regional, que es feia els dissabtes i els diumenges per la nit, i d'una manera natural també vaig començar a participar en transmissions esportives associades al Llevant Unió Esportiva. Jo, les primeres experiències a camps de futbol de primera divisió o a camps de futbol d'elit varen ser vinculades al Llevant. Jo era el micròfon inalàmbric en aquella temporada en què el Llevant havia pujat a primera divisió. Tenia fresca tota la qüestió llevantinista perquè en UPB Ràdio m'havia encarregat de seguir l'actualitat del club Granota. I en algunes ocasions, quan faltava el micro inalàmbric del València, feia eixa tasca. Més endavant, d'una manera també natural, vaig acabar participant en les retransmissions en les quals no havia de viatjar, anava a la ràdio, participava en aquell programa esportiu que combinava les retransmissions del Llevant i del València, com a fent la producció del programa, i després, quan passava un temps, això va desembocar en que, per una baixa a l'emissora, jo em convertiré en el narrador del Llevant i estiguera narrant els partits de l'equip fins que, malauradament, va baixar a segona divisió en el partit de Villarreal de 2005.
Uh-huh. Podem dir que, encara que el Llevant no fos el teu equip, el simple fet d'haver treballat en esta matèria i tindre fresca el que seria l'actualitat te va donar una oportunitat, no?, en la 97.7.
Sí, sense dubte. A banda, jo al Llevant, tot i no ser el meu equip, sempre he tingut un carinyo molt especial. A Oriol s'ha anat des que era menut, com a Mestalla, i vaig notar aquell descens com una qüestió personal. I bé, també és lògic, no? Quan penses que el Llevant se'n va a segona, penses que tu et quedes sense treball o et quedes sense la possibilitat de continuar, però potser vaig fer les coses mitjanament bé perquè vaig convèncer a la gent de la ràdio i em varen contractar precisament per a fer una tasca que jo havia estat assajant, que era la tasca de coordinador de transmissions esportives. I allà vaig estar 4 temporades.
Uh-huh. I exactament en què consisteix això de coordinar les transmissions esportives?
Bé, al final és el que tots coneixem un poc com la figura esta del carrusel, no?, que apareix a altres ràdios més grans, no? En aquesta època havies de coordinar la transmissió o la narració del partit del València amb la del Llevant. En algunes ocasions hi havia només una narració per part del narrador habitual del València i havies de cobrir el partit. I és un treball fonamentalment que aúna de tot. Des de la pròpia producció del programa, la preparació d'entrevistes, detalls de veu, el desenvolupament de tota la qüestió publicitària, de tota la qüestió informativa, els passos als narradors i als micròfons inalàmbrics dels partits, la centralització de totes les dades que t'arriben a l'estudi per a oferir-les a la teua audiència i per a donar complida informació del que és una jornada de futbol. Un treball apassionant, un treball que cansa molt perquè exigís moltíssim. Jo ja havia dies que arribava a la ràdio a les 2 o a les 3 de la vesprada, eixia a la 1 o a les 2 de la matinada, però que és un treball preciós, molt bonic. I jo crec que a València hi ha hagut grans coordinadors de ràdio esportiva, els continua havent, i que és una gran escola de fer ràdio i també una gran escola de fer periodisme, perquè has de ser rigorós, has de controlar moltíssimes coses, has de tindre un cabal important de dades i també has de saber comunicar, en definitiva, i això te ho ensenya estar tantes hores davant del micro.
Uh-huh. Ho has definit com a molt divertit, també era molt divertit per als oients, no?, estos programes on passaven, estaves un moment en les gaunes i després passaves a los pajaritos o on fora.
Sí, el cas és que en el nostre cas, com érem una, com la 97.7 és una ràdio local de València, les úniques transmissions que teníem era la del València i la del Llevant. Llavors, la complexitat era molt menor que la que pot tindre el carrusel d'una emissora nacional. Tot i així, també era molt divertit, no?, perquè sempre havies d'introduir elements per a fer que l'audiència no se t'adormira, no? I, a banda, hi havia ocasions en les quals tenies el plaer de rebre convidats que et comentaven el partit, exjugadors del València, personatges importants de la història del club i en aquest sentit jo crec que farem una ràdio o farem un programa de ràdio que va tindre acceptació, que va ser dinàmic i que va ser, com dia abans, molt divertit per a mi i espero que per als oients.
Uh-huh. Com dia per als oients, aquest tipus de programes són molt divertits i podem dir que han desaparegut ja per a sempre, no? Perquè els actuals horaris de la Lliga de Futbol no donen peu a que aquests programes se puguen realitzar.
No, al final s'han reconvertit. En els anys en què només fèiem la retransmissió del València o la transmissió dels partits del València, al final fèiem el que fa la ràdio avui en dia, que és fer la narració pura i dura d'un partit i ja està. Jo crec que la ràdio esportiva s'ha empobrit molt després de que aquestes decisions arbitràries en quant als horaris hagin acabat portant els equips a jugar cada hora o cada dues hores i que no els hagin portat a coincidir temporalment. Això resta la ràdio frescura, resta noticiabilitat, resta de tot. Si has d'estar comentant un partit durant una hora i mitja, dues hores, necessites molts estímuls per a que la persona que està a l'altre costat no se t'adorma. Bàsicament perquè el futbol per la ràdio és molt bonic, si es conta bé i si s'acompanya de tota una sèrie de qüestions històriques, estadístiques, de comentaris atinats, és preciós de comentar, però pots caure en el problema de repetir-te o pots caure en el problema de no saber treure-li suc al tema. I ja t'ho dic, en confiança, jo crec que la ràdio s'ha empobrit a partir d'aquesta mancança de partits a la mateixa hora. Jo, per exemple, m'ho passava molt millor quan havia de fer una transmissió on estava el València i el Llevant o en alguna ocasió quan el València Bàsquet, que no el narràvem habitualment, però sí que tenia un apartat a la nostra programació, pues, quan el València Bàsquet havia de jugar algun partit, jo m'ho passava molt bé, perquè només el fet d'haver de connectar amb els companys que estaven a cadascun dels llocs, pues, et feia, mostrar d'una manera més dinàmica el que era la ràdio esportiva.
Mm-hmm. I bé, clar, el problema de les transmissions d'ara és que com te toca un partit d'estos de 0-0 i sense creació de joc, estàs dues hores parlant de obvietats.
Sí, i jo crec que això passa també a banda de les retransmissions en la ràdio esportiva que es fa avui en dia, excepte en determinats programes que són molt dignes i que continuen mantenint un nivell molt important en quant a qualitat i en quant a profunditat. Jo crec que avui en dia s'han de plenar massa hores de ràdio com s'han de plenar massa hores de tele i al final es cau en la repetició, en la monotonia i també es cau en el que no s'hauria de caure a la premsa o al periodisme esportiu, que és l'articulació de tota una sèrie d'estereotips o la fixació de la qüestió noticiable, que no ho és, en aspectes anecdòtics. Estar parlant del pentinat de Cristiano Ronaldo o estar parlant de determinades coses semblants o, per exemple, dedicar el 90% de la teua programació a parlar d'un equip de futbol, però no de la qüestió estrictament esportiva, sinó d'altres, al final fa que desconfiem d'aquest tipus de periodisme i que fins i tot no li puguem ni posar l'apel·latiu de periodisme. Jo, en aquest sentit, també estic molt trist perquè recorde una ràdio molt més informativa cap a començament dels anys 90, que amb excepcions avui en dia ha donat lloc al que tenim, que és un ecosistema on es parla molt però no es diu massa.
Podríem dir que n'hi ha més entreteniment que periodisme, no?
Diria que sí.
Diguem-ne, la tota trajectòria també n'hi ha altres facetes, no? Va haver una època també en EFE, no?
Sí, vaig estar durant una temporada a la delegació a València de l'agència EFE amb professionals extraordinaris encapçalats per Alfonso Gil, que era llavors el delegat de l'agència, i va ser un dels llocs, malgrat que vaig estar menys temps que a la ràdio, on més vaig aprendre. Vaig aprendre la necessitat que ha de tindre el periodista de ser concís, de ser rigorós, de contar la història sense rodejos. Jo sóc una persona a la que li encanten els rodejos, li encanta la literatura al voltant de tot, no? Però a l'agència, quan entres, les primeres qüestions que et diuen és has d'anar al gra, has de ser concís i has de tractar d'explicar la notícia de la manera més sintètica possible, sense anar-te per los cerros de Úbeda. I això em va ajudar també a aconseguir un altre registre periodístic, que al final suposa que també és una cosa que ja, de la qual molta gent careix, no? Hi ha molta gent que hauria de passar per aquestes escoles de periodisme que són les agències d'informació per a arribar a saber realment què és notícia i per a desenvolupar correctament una notícia, per a anar al gra i per a oblidar-se d'altres coses que al final són fum.
Podríem dir que són com telegrames, però amb connectors pel mig o...
Sí, recordo una anècdota molt divertida. Jo crec que va ser editant el primer teletip, que per cert em va editar Alfonso Gil, i que algun dia li diré que me'l rescate del sistema informàtic de l'agència EFE per a tindre'l com a record. Havia fet una peça, jo crec que sobre el Vila-real, perquè des de València es cobria tota la informació del país. I llavors vaig ficar un apel·latiu, l'equipo amarillo o alguna cosa així, i Alfonso va vindre a revisar-me el teletip i em va assenyalar que els colors estaven fora de joc, no? Que s'havia de dir l'equip castellonenc, l'equip valencià, i ja, i no podies dir res més, bàsicament perquè aquestes coses a la informació telegràfica que ofereixen les agències els sobra. Has d'anar, com dia abans, al gra i has d'explicar-ho de la manera més sintètica i més còmoda d'entendre possible per a la persona que llegirà després el teletip o que transformarà el teletip en una notícia de ràdio o en una notícia de televisió. Vaja.
Molt interessant això de no tindre que elaborar molt, molt la notícia.
Home, s'ha d'elaborar, vull dir...
Has
de demostrar domini de la sintaxi, domini de l'ortografia, en general has de tindre una expressió correcta, perquè si no, al final passa el que passa, que escrius una cosa i depèn d'on poses la coma o on poses el punt, l'oració té un sentit o un altre. Llavors has de partir d'una sèrie de coneixements bàsics, has de desenvolupar oracions que tinguin sentit, però que no poden ser, per exemple, subordinades de subordinades, ni poden ser oracions plenes d'adjectius. La qüestió valorativa ha de quedar fora, perquè al final tu com a personal de l'agència estàs oferint una base per a que després es desenvolupe una narració posterior.
Molt bé. I bé, aquestes són, no? És una faceta potser un poquet, encara que sí que has tingut tu també més experiència en mitjans escrits, no? Tu vas també participar en un dels mitjans pioners de l'internet, o sigui, un mitjà pioner d'internet en València com era l'Informatiu, i què recordes d'aquell projecte que malauradament tampoc dura molt?
Doncs allò em va pillar quan jo ja estava retirat de la premsa esportiva. Jo ja treballava com a docent a Catalunya, a més, i un dia em va tocar per telèfon Juan Enrique Tur, que era una de les potes de l'Informatiu, i em va oferir ocupar un lloc que havia deixat Vicent Xilet a la secció d'opinió esportiva. I durant vora un any vaig estar escrivint columnes d'opinió a l'Informatiu vinculades al futbol. Em va servir també per a expressar algunes idees que jo tenia, per a desenvolupar una vessant més, si volem dir-li, literària, que no és una cosa que apareix molt sovint vinculada a la premsa esportiva. I el tancament de l'Informatiu em va resultar va fer que em sentira molt malament, perquè ja estava molt a gust escrivint aquestes columnes i tenia ganes de continuar. Malauradament, a València, estos mitjans no han tingut molta sort i no han tingut una continuïtat o la continuïtat que mereixien. Recorde l'Informatiu, però recorde també FUI4 i recorde altres mitjans de comunicació digitals desenvolupats per professionals excel·lents i que, al final, malauradament, caigueren sota el pes dels grans, no? O per la manca de publicitat. Estes setmanes passades també em va resultar, per exemple, molt trist llegir el tancament de Berlanga, que en altre sentit era un projecte que en el que no participava, però que sí que seguia i que considerava que donava un plus a la informació, especialment cultural, a València. I jo crec que al final la qüestió fantàstica que ofereixen aquestes coses és la possibilitat que donen d'obrir més veus cap a la gent i de contar les coses d'altra manera, allunyada de, possiblement de com s'ha fet sempre des dels mitjans de comunicació més tradicionals.
De fet, Full 4, si no recordo malament, duraria poc més d'un trimestre, no arribaria a l'any.
En Full 4 estava Àlex Taïnos, em sembla, al capdavant, amb altres companys, i en Full 4 precisament vaig tindre certa presència, bàsicament perquè un dels llibres que vaig publicar al seu moment, un llibre sobre la Copa de l'Espanya Lliure del Llevant, va mereixer un reportatge i a posteriori una entrevista. I també em va saber fatal que el projecte no tirara endavant perquè era, a banda, l'articulació d'una ambició personal de gent que valia moltíssim. Àlex Taïnos havia començat com a becari, si no recorde malament, a la 97.7 Ràdio, on quan jo estava treballant, i tenia una qualitat molt interessant. Posteriorment, els professionals que estaven a Full 4 han desenvolupat el seu treball a altres mitjans de comunicació més tradicionals, si li podem dir, i estan fent una tasca fantàstica allà on estan.
Ja que comentes els teus llibres del Llevant, no? Comentaves aproximadament a finals de la dècada dels 2000 és quan fas una espècie de parèntesi en el que és la ràdio, però també és veritat que en aquesta època és quan comences a fer les teves primeres, podríem dir, no, col·laboracions en llibres o publicació en coautoria en llibres. La primera és, si no m'equivoco, és el segon volum de la història del Llevant Unió Esportiva, que és, diguem, ja en l'època en què tu t'especialitzes, no, com a gran coneixedor del futbol valencià en l'època de guerra i postguerra.
Bueno, jo havia tingut sempre un interès evident en la història del futbol valencià des que era molt menut. Al nou llibre, 25 històries del València que quizá no conozcas, ho comente a la introducció, explique com va ser la manera en què jo vaig entrar en contacte amb la història del futbol valencià. I va haver un moment en què la gent amb la qual em movia, gent a la que m'estime moltíssim i que alguna d'ella ha passat per ací, per estos micros, va decidir desenvolupar un projecte faraònic, mastodòntic, inigualable a la historiografia del futbol espanyol, que era la investigació de la història del Llevant Unió Esportiva a partir de la seva fundació oficial en 1909, però que al final va desenvolupar en la descoberta de moltes altres coses, com per exemple que el Llevant no havia nascut a 1909, sinó a 1907. I llavors, Felip Pens i José Luis García Nieves, que encapçalaven el projecte, em varen demanar una col·laboració puntual per al primer volum, que vaig fer com vaig poder, no? Era més literària que no pas investigadora. I en el segon volum sí que em varen oferir la possibilitat de que m'encarregara d'un terç del llibre. I el terç del llibre va ser el vinculat a la Guerra Civil i al primer any de la postguerra, des de l'estiu de 1936 fins a setembre de 1939. Llavors, el treball va ser un treball ardu, un treball important, que em va portar un any d'investigació, que em va fer conèixer a molta gent de la que ara puc dir amb orgull que són els meus amics i que va aconseguir desenvolupar en mi la necessitat de contar moltes de les coses que havia trobat o que no havia pogut publicar perquè no anaven amb el tema, no? Que era, al final, la estructuració d'estos tres anys vinculats al Llevant i al Gimnàstic i també, en definitiva, al futbol valencià. Va ser una investigació molt profitosa. En alguns casos hi ha qüestions que s'han superat amb el pas del temps, però hi ha qüestions molt interessants també que aquest llibre i que especialment la part de la guerra de la qual em vaig encarregar planteja i que espero que siguin el començament de nous projectes i que puguen desenvolupar també la investigació històrica més enllà del que jo vaig fer.
Com bé has dit, no, esta obra mastodòntica, quixotesca i que quan començaren a fer-la no sabien en quin berenjenal es clavaven, va donar molts resultats i moltes investigacions descobertes, no? Per exemple, el naixement del Cabanyal Futbol Club en 1907. I, vaja, de totes aquestes investigacions sobre la guerra i la immediatíssima postguerra, quines conclusions o descobriments podries destacar?
Bàsicament, jo assenyalaria uns quants. El primer és el tema de la situació dels equips durant la Guerra Civil. Sí, és cert que hi havien hagut algunes investigacions, relativament parcial sobre el futbol a la guerra. S'havia publicat en algunes obres de context un parell de línies o alguna qüestió, i esta investigació ofereix un fum de pàgines amb una profunditat que mai s'havia tractat, no? Més enllà d'això, jo estic especialment orgullós de la posada en valor del tema de la Copa del Llevant, de la Copa de l'any 37. Varen fer un contraargumentari que es va dedicar a explicar les raons per les quals consideràvem que la Copa d'Espanya Lliure havia de ser considerat un títol de caire oficial. Un contraargumentari per a rebatre la negativa absoluta de la Federació Espanyola de Futbol a reconèixer oficialment este títol, mentre la Federació reconeixia altres títols que tenien una estructura semblant, com la Copa del Sevilla de 1939, o la Copa de la Coronació de 1902, o les Copes Dobles de 1910 i 1913. I seguint una argumentació lògica, varem defensar la oficialitat de la Copa de l'Espanya Lliure. Varem tindre ressonància, varem oferir al club esta investigació, però malauradament, tot i que prèviament el Congrés dels Diputats havia fet una petició per al reconeixement oficial de la Copa, malauradament encara no s'ha aconseguit res. S'ha aconseguit una major visibilitat per a la Copa, això sí, i s'ha aconseguit rescatar de l'oblit també tota una sèrie de referències en premsa i de aspectes que ens contaren els familiars que mai s'havien comentat. Hi ha una segona qüestió que també em resulta molt interessant i que es va publicar per primera volta a la història del Llevant, al segon volum, que va ser la explicació que nosaltres donem a la fusió entre el Llevant i el Gimnàstic. Habitualment s'havia comentat, s'havia dit que el Llevant i el Gimnàstic havien acabat la guerra en una situació de desempara absolut, que el Llevant s'havia quedat sense camp i el Gimnàstic s'havia quedat sense jugadors. I al llibre exposem que no és de veres, o que no és completament de veres. El Llevant no es queda sense camp. El Llevant té un camp al camí de la Creu, al camí fondo, el camp de la Creu del camí fondo, i ese camp, quan acaba la Guerra Civil, està en millors condicions que el de Mestalla. Dels tres camps que n'hi havia a la ciutat, Vallejo estava pràcticament sense tocar, el camp del Llevant estava ple de ferralla i de material militar, però no estava en una situació horrorosa, i Mestalla sí que estava fet un desastre absolut. I després el Gimnàstic, en el període que va des del començament de la postguerra, des d'abril del 39 fins a la fusió, fins a agost del 39, és l'equip valencià que juga més partits, per davant del València i per davant del Llevant. Tenia jugadors amb poc de prestigi, que anaven canviant, però tenia una plantilla i tenia una base a partir de la qual podia armar un equip que segurament haguera tingut una incidència esportiva pobra a les competicions que hi havia, però tenia un equip. Fins ara se'ns havia contat la història d'una altra manera, o fins el moment en què es va publicar esta qüestió. Vàrem descobrir en el procés de la investigació que va haver una proposta per part de la Federació Espanyola de Futbol, canalitzada a partir de la Federació Valenciana, al Llevant i al Gimnàstic, perquè si s'unien, tots els dos equips podien arribar a jugar en primera divisió. I esta fusió, o esta perspectiva davant la fusió, va aplanar els dubtes que hi havia. Després, en els anys 40, és una postura a la qual llevantins i gimnastiquistes, de la qual llevantins i gimnastiquistes es penedixen completament, perquè es comença a recuperar l'anhel de tindre un Llevant independent, un Gimnàstic independent, perquè al final la fusió va ser una situació que no va aconseguir arribar a res positiu, almenys en un curt termini, perquè el Llevant va perdre, el Llevant original del Cabanyal i el Grau, va perdre la seva adscripció bàsica, que eren els pobles marítims, i el Gimnàstic, tot i que va mantindre el poder, perquè la major part de directius que hi ha a posteriori en la història del Llevant eren gimnastiquistes, va veure també molt minada la seva capacitat dins del club. O sigui que al final va ser una qüestió que no va agradar ningú, i que només el pas del temps i la mort dels vells gimnastiquistes i llevantinistes va acabar d'aplanar el camí. Tot i que avui en dia, com he comentat en algunes ocasions, es veu perfectament el llevantí o el llevantinista d'ascripció marítima i el llevantinista d'ascripció valenciana, parlant de València com a ciutat.
No? De lo que seria l'antiga ciutat.
Exacte. I després n'hi ha tota una sèrie de píndoles que vaig descobrir durant el procés de recerca que estaven associades al València i que ha anat disseminant també en altres investigacions. Primer, la perspectiva d'una fusió entre el València i el Recuperació de Levante, l'equip militar, que va ser un desig important en els primers mesos de la postguerra i que després es va esvair. El fet que el València incorporara una sèrie de jugadors com Mundo, com Álvaro, com Botana, d'una manera diferent a com se'ns havia comentat fins ara. Se'ns havia dit que jugaven a l'equip militar i que va haver un moment en què el secretari tècnic del València, Luis Colina, es va agafar als tres i es va incorporar al València. Estos jugadors jugaven en el Llevant, ja havien firmat... No m'atreviria a dir a firmar un contracte amb el Llevant, però sí que estaven jugant amb el Llevant, sí que havien sigut presentats i tal. I quan es desfà la possibilitat de que el nou Llevant, l'Udelaje, camine cap a la primera divisió, el secretari tècnic del València i el president de la Federació Valenciana estan molt llestos i es diuen: no jugareu en primera amb l'Udelaje, però sí amb el València. Se'ls emporten de la mà cap al club de Mestalla. I després, bueno, ja et comentava, petites, xicotetes píndoles que al final apareixen en els altres llibres que hem publicat al voltant del València o del Llevant.
Perquè, com dius, no, el teu equip és el València, però més o menys, no, el teu coneixement sobre la història del Llevant ha fet treballar en fer retransmissions i també publicar llibres. També en Cuando Fuimos Campeones, que és bàsicament un llibre de 2012 que parla sobre esta copa, també una part del llibre és teua.
Sí, és una reivindicació de la copa del 37, la part central, perquè al final el llibre és un llibre que partís de l'efemèride de la copa. I a banda d'això, és un recorregut per la història del Llevant en la Copa. Jo em vaig encarregar de la part essencialment associada a la Copa de l'Espanya Lliure i tant Pedro Valero com José Luis García Nieves es van encarregar d'altres aspectes del llibre. Va ser un llibre que va quedar molt bé i que tota la gent que l'ha llegit, tot i ser un llibre finet i tal, m'ha dit que li havia agradat molt i bé, i que al final és un llibre que desenvolupa essencialment d'una manera més sintètica els arguments que havíem exposat en la història del Llevant per a validar la copa. I a banda presenta una qüestió que és molt interessant, que per primera volta jo crec que en la historiografia del futbol valencià varen posar noms i dades als jugadors que varen participar en la Copa de l'Espanya Libre. Varen fer un recull de la plantilla del Llevant amb xifres, amb dades de naixement, amb noms de pila que en moltes ocasions ni s'havien publicat. I va ser una experiència també molt interessant i molt enriquidora.
I bé, en este mateix any 2012 també publicaries un altre llibre, que és Bronco i Liguero, però abans de passar a parlar sobre la teua obra escrita sobre el València Club de Futbol, continuem, no, en la teua trajectòria en ràdio, no? En 2014 tornes a la 97.7.
Sí, però torne d'una manera molt subtil. Torne pràcticament de casualitat gràcies a l'amic Boro Contreras, que té un programa extraordinari de música popular, de música pop, rock, soul, un poc de tot, que es diu La Via Làctia, i em va convidar a participar d'una manera puntual. Jo en aquesta època estava a Catalunya, però sempre que podia m'escapava i li ajudava. I des que estic a València me ho he pres com un hobby i com una... I a banda de com un hobby, com una necessitat, no?, per a donar cabuda també a la meua vessant més musical. A mi m'apassiona la música, m'encanta. I en aquest programa fem programes temàtics sobre conceptes o sobre grups o sobre concerts i se ho passem molt bé, la veritat.
De fet, no, el teu amor per la música també te portaria a posar la banda sonora a Slow West, no?, el llibre de Vicent Xilet.
Sí, m'ho va demanar. En realitat, Vicent Xilet, ell dirà que no, però jo tinc molta memòria i me'n recordo moltes coses. Vicent Xilet, quan va projectar el viatge que després acaba desembocant en el llibre, en la redacció del llibre, originalment em va dir: escolta, us veniu tu i la teua nòvia amb mi, amb la meva nòvia, de viatge i el fem els quatre. Però no varen poder, per una qüestió de no recorde què, però no varen poder. I sí que em va demanar que li fera uns CDs per al cotxe, per al viatge. Jo li vaig dir que sí, que sí, que sí, però al final no els vaig fer perquè, bueno, tampoc me'n recorde. D'estes coses, en aquestes coses la memòria no funciona. I a posteriori sí que, quan em va dir que estava projectant el llibre, em va demanar que li fera una playlist. I jo vaig pensar que bé, que seria una manera molt xula d'unir a una obra que considere molt interessant i una obra que també enfoca el viatge des d'un punt de vista, des del punt de vista dels grans narradors internacionals, que vaig pensar que seria un complement molt xulo per al llibre, i per tant vaig encabussar-me en la tasca de triar cançons. I en aquest sentit vaig decidir no optar per la selecció natural, que haguera sigut cançons dels Beach Boys o de Scott McKenzie o aquestes cançons que sempre estan quan parles del tòpic de la Califòrnia solejada i tal, sinó que vaig decidir anar a cançons més fosques i de grups de culte o relativament desconeguts, i al final va quedar una banda sonora molt xula.
Mm-hmm. També estava Amèrica, Amèrica de Nino Bravo.
No, però això va ser una cosa personal de Vicent. Vicent em va incloure un parell de cançons que eren irrenunciables i jo li vaig dir: mira, aquestes... Val, Amèrica, Amèrica a mi m'encanta, Nino Bravo em sembla un cantant excels. I després, per a il·lustrar un capítol, ell va triar un càntic futbolístic del Salt Lake Real. I aquesta cançó, d'aquesta no em sentís responsable. L'altra la podria fins i tot assumir, però aquesta... Bueno, em va dir: la col·loques? La col·loque. Però la resta sí, la resta són cançons on està Johnny Cash, està June Carter, està Loretta Lynn, Wilco, Luna, fins i tot hi ha presència espanyola, valenciana, està Senior i El Cor Brutal. Crec que va quedar una cosa molt equilibrada i, com dia abans, que va tindre una acceptació important entre la gent que va comprar el llibre i que posteriorment es va anar a Spotify a buscar les cançons o que se les va descarregar, vaja.
Jo vaig estar i jo vaig fer-me una llegida del llibre amb les cançons. A voltes peguen més, a voltes menys, però sempre és una experiència divertida. De fet, quan va vindre Vicent, jo crec que vaig com fervore, no? Que Nirvana i Seattle com que quedaven, no?
Bueno, al final és el que toca. I de Nirvana, mira, podia haver triat Smells Like Teen Spirit, no? Que és la més cridanera, i em vaig decidir per una cançó un poc més fosca, Territorial Pissings, que és a banda més puncarra, que mostrava el que era l'ambient també de Seattle en aquells anys, no? De l'aparició del grunge.
I bé, continuem parlant de ràdio, no? Parlem d'aquell projecte en internet anomenat Amunt Ràdio. Exactament què era i com funciona? Com...
Bé, Amunt Ràdio va ser un projecte desenvolupat per Sono Loren, per una empresa que treballava i que treballa amb ràdios digitals, i va ser l'articulació d'un desig per part dels creadors de l'empresa de fer un producte de qualitat associat al València. En aquest producte de qualitat hi havia tota una sèrie de branques. Hi havia un programa, per exemple, dedicat a les penyes per a parlar en profunditat de cadascuna de les penyes. N'hi havia un programa encapçalat per Paco Gisbert, que va estar així també, on es parlava de l'aspecte més canalla o més fosc del València. Hi havia un projecte associat, un programa associat als col·leccionistes. I jo vaig proposar, per amistat personal amb els creadors d'Amunt Ràdio, vaig proposar desenvolupar un programeta que fora a base de píndoles i que recorreguera la història del València en un o dos minuts cada dia, un tal dia com avui ha passat tal cosa. I després, sí, com a encàrrec personal, la gent d'Amunt Ràdio em va demanar que fera un programa on tractara de vincular la literatura esportiva, essencialment l'associada al València, amb el propi València Club de Futbol. I vam fer un seguit d'entrevistes en aquest programa que ens varen permetre abastir algunes de les obres més interessants que s'havien publicat en els últims anys associades al València, des de la balada del Bartorino, passant per somiar gols de Miquel Nadal, amunt d'Alfonso Gil, Mestalla 90 anys de Paco Lloret, l'exemplar de la revista Panenca
dedicat
al València, amb Vicent Xilet, Kreiser sense Maradona, amb Àlex Zainos, i també el llibre de Paco Gisbert, que va ser el que va tancar el programa,
ja
i que era Ja tenim equip, exacte. No sé si em deixi algú, que és possible, però vaig disfrutar moltíssim perquè també va ser una manera de mostrar a la gent, a l'audiència, que el futbol no és només que entre la piloteta o se'n vaig, que el futbol pot ser objecte de literatura, no només d'historiografia, i en alguns casos d'una literatura excelsa, com és el cas de La balada del Bartorino, de Rafa La Huerta, que recorde que quan el vaig llegir vaig pensar que era una de les millors coses que havia fet l'any en qüestió, no? I continuo pensant que aconsegueix que el València agafe una dimensió literària que fins ara no havia agafat i que es situe al nivell d'alguns escriptors de futbol que han fet grans coses, Albert de Paco, Nick Hornby, Enric González, etc. Tot i que, des del meu punt de vista, el nostre llibre és superior. Però, clar, això és una percepció personal.
Mm-hmm. De tota manera, tots els llibres que has dit són molt recomanables, perquè la veritat és que així últimament s'ha fet molt bona literatura i en concret sobre el València Club de Futbol.
Sí, era... Es pensa que teníem una carència sobre literatura, en realitat no. Llibres publicats sobre el València n'hi ha més d'un centenar. El que passa és que s'està fent una literatura relativament diferent. Conviuen alguns tipus de projectes, però el fet que se n'hagin anat més enllà del tòpic afavoreix molt que s'exploren camins que prestigien al València i prestigien també a les nostres lletres. En aquest sentit, per exemple, Llibres de la Drassana, amb la seva col·lecció 11, ha fet una tasca molt interessant i molt necessària per a donar a conèixer intrahistòries del futbol valencià o per a publicar literatura que al final és el que necessitàvem. Vaja. Mm-hmm.
Doncs si vols anem ja a parlar de literatura, no?
Començarem. Sí, perquè ens estem enrotllant d'una manera que...
Ens estem menjant del temps ja.
Ja veurem si acabarem parlant d'este llibre, eh?
Acabarem. Comencem per Bronco i Liguero, no? Que havíem dit que era el llibre que havíem deixat a mitges, no? En 2012, entre parèntesis, l'hem deixat. I que és també la teua primera incursió, anem a posar entre cometes lo de en solitari, però és el teu primer llibre en solitari.
Sí, en este sentit, entre cometes també en solitari, perquè l'esquelet del llibre és completament meu, la idea és meua, és un encàrrec de l'editorial d'Oronella en aquell moment, que em va demanar que fera un llibre parlant de les lligues del València Club de Futbol, dels 6 títols que s'havien aconseguit fins al moment, partint de l'efemèride del 70 aniversari de la primera lliga aconseguida pel València en l'any 1942. I vaig decidir fer un relat el més literari possible, òbviament la qüestió estadística també present, i arropat per una sèrie de relats també literaris que servien com a colofó a cadascun dels capítols. Més o menys la estructura del llibre era la següent. Hi havia un relat de la temporada amb les seues corresponents estadístiques al final. Posteriorment hi havia un perfil d'un jugador important en aquella consecució del títol i, en últim lloc, n'hi havia una col·laboració literària a càrrec d'un personatge que haguera sentit o que haguera viscut aquella lliga d'una manera especial. En el llibre està Rafa La Huerta, que fa una visió de la lliga de l'any 70-71. Està Vicent Xilet, que parla de l'any del doblet. Està Toni Sabater, que parla de l'última lliga guanyada pel València als 40. Vicent Molins, que parla de, si no m'enganye, de la primera. Està Rafa Lupión, que parla de la lliga de l'any 2001-2002. Està Josep Lizondo, desmemoriats, que parla d'una de les lligues també dels anys 40. I per últim està Vicente Cuenca, que parla del període previ a aquestes lligues, que també va mereixer un capítol. A banda, el llibre gràficament va quedar molt xulo, amb il·lustracions de Juanma Rodríguez, i bé, i va quedar tan bonic que la il·lustració de portada la tinc penjada en casa en un quadre que em va fer l'honor de regalar-me la pròpia editorial.
Molt bé, que feren. Anem al llibre, no? La selecció de, podríem dir, xicotes relats i contes, això més o menys com va néixer?
Al final, per una qüestió d'afinitat, no? Jo sóc amic de totes les persones que varen col·laborar al llibre i tenia ganes de que ells em contaren com havien viscut alguns d'aixos moments des d'una perspectiva literària, no? O com recordaven aixos moments o com eren capaços de contar aixos moments, perquè lògicament Toni Sabater no vivia als anys 40, ni Vicent Molins, ni José Elizondo. Però sí que tenien moltes coses a dir. Toni Sabater des d'una perspectiva més literària, Vicent Molins també, i José Elizondo des d'una perspectiva historiogràfica, sense deixar de lluny, de banda, vull dir, la qüestió literària, perquè també és una persona que escriu amb facilitat i que al front del seu blog de Barraca ha fet una recuperació de la memòria històrica associada al València molt interessant. Per tant, jo volia que esta manera d'escriure tan particular de cadascun d'ells estiguera també present en Bronco i Liguero.
I, de fet, una cosa curiosa és que al final del llibre, este llibre, ara en este mateix moment, té ja 4 anys, si llegim les biografies dels autors col·laboradors, han evolucionat molt en aquests 4 anys. Vull dir, s'estan guanyant un lloc que en definitiva es mereixen el periodisme i la literatura valenciana.
Sí, diria que sí. Hi ha alguns casos d'autors que ja havien fet alguna cosa, que tenien obra publicada, però era obra relativament associada als mitjans de comunicació i no tant a la literatura. Al final, Rafa La Huerta publica en 2014 La balada del Bartorino, Vicent Xilet publica Slow West al seu moment, Toni Sabater publica Dies i Ciutat de Campanars, Vicent Molins La nova guia de València, Rafa Lupión i Vicente Cuenca s'han dedicat a altres vessants del periodisme i José Elizondo ha fet algunes entregues de la seva revista de Barraca on ha recuperat aspectes poc coneguts en la història del València i ha reivindicat el concepte de cultura de club. Així que, sí, bé, podríem dir que al final Bronco i Liguero va servir com a pròleg per a un profitós desenvolupament de les trajectòries literàries de tota aquesta gent.
Com dius, no, este llibre combina un poc la literatura en els fets, en l'estadística, però afirmar que en la temporada 2000-2001 el Belda seca a Zidane sin darle una sola patada entre la ràbia del madridismo mediàtico, això s'endús un poquet pels colors? És una llicència literària?
No és una llicència literària. Al final, varem acabar molt farts. Estem molt farts en general de la sobreexposició o la sobreatenció mediàtica que hi ha sempre sobre la mateixa gent i sobre els mateixos personatges. I recordo el moment exacte d'Albelda, perquè, bueno, Albelda li va fer un marcatge excel·lent a Zidane al seu moment, i la premsa es va llançar sobre Albelda com es va llançar 40 anys enrere sobre Magrignan quan li va fer el marcatge a Alfredo Di Stéfano en el partit que Alfredo Di Stéfano juga per primera volta al futbol espanyol, no? Com a membre del Real Madrid. Al final és el mateix i volia deixar constància també d'això. Jo no sóc una persona especialment passional en el que toca el futbol. Jo l'última gran ràbia que vaig tindre va ser quan Mbia va marcar el gol aquell que va classificar el Sevilla per la final de la Europa League fa uns anys, i aquell dia sí que vaig agafar una tremenda, però en general no sóc una persona extraordinàriament passional i volia que d'alguna manera també es ficara l'atenció sobre ixe, d'una manera molt gràfica, que es ficara l'atenció sobre ixa exposició sempre des del punt de vista negatiu cap als jugadors del València, sempre que toquen a un jugador del Madrid o també del Futbol Club Barcelona. Crec que en ixe sentit nosaltres hem sigut un club generalment maltractat i se'ns ha focalitzat bàsicament com un club i jugava també amb el títol del llibre Bronco i Copero al seu moment, que jo vaig transformar en Bronco i Liguero. Del València es dia als anys 40, inclús abans, que era un equip que pegava patades i que jugava arrere i que era un equip resultadista. Al final, este llibre demostra que no necessàriament ha de ser així, i la història del València també ho demostra, vaja. I al final hem hagut o hem acabat incorporant el Bronco i Liguero o el Bronco i Copero a mode epítet èpic per a definir-nos. I això és una cosa que bé, que és curiosa.
Recorde, no, quan vaig ser el llibre, que reivindicaves, no, lo de Bronco i Liguero, com volen dir, tampoc ha guanyat el València moltes més copes que lligues, pot ser? O...
Sí. Bé, al final, tot i que el València ha tingut una preferència evident per la Copa històricament, les lligues són el campionat de la regularitat i en les lligues es demostra quan un equip és netament superior a altres. I hi havia alguns equips en la història del València, als anys 40, a començaments del segle XX i posteriorment en altres ocasions, en este cas malauradament puntuals, en què el València havia sigut netament superior a determinats equips que sempre estaven ahí, el Madrid, l'Atlético, l'Atlètic de Bilbao, el Barça, i jo volia reivindicar també esta vessant liguera del València, que al final, des del punt de vista de la regularitat, el València és el quart equip en la història del futbol espanyol i era fins fa poc el tercer, abans de tot el desastre este en el que estem clavats.
Deixem el desastre en el que estem clavats i parlem de, sí, millor, de 25 històries del València que potser jo no conega. Explica'm un poc com naix este projecte.
Mira, és un projecte que naix té llarg recorregut, perquè naix quan jo estava fent la investigació de la història del Llevant. He comentat abans que hi havia determinades històries o idees que em va suggerir la investigació de la història del Llevant i que vaig pensar que associades al València podrien ser molt interessants de contar. I tant en el desenvolupament de la història del Llevant com posteriorment en Bronco i Liguero, que era un producte més encaminat a la commemoració d'una efemèride completa, jo no vaig trobar ocasió per a explicar aquestes històries. Alguna sí, de tant en tant, però no podia fer-ho. I llavors vaig començar a pensar en la idea d'elaborar un producte més miscel·lànic i allunyat de les històries que són més cronològiques i més lineals i poder fer una mena de frescos històrics del València. Originalment el llibre tenia 50 històries, vaig decidir trossejar-les com a suggerència també de l'editorial per a no cansar al personal i al final el llibre va acabar convertint-se en un projecte que en plena de satisfacció perquè dona a conèixer algunes històries fins ara no divulgades en la vida del València Club de Futbol i és un projecte que si no passa res, si la cosa funciona, tindrà continuïtat amb les altres 25 històries que vaig deixar de banda.
Això és una pregunta que volia fer-te jo, no? Perquè jo tenia entès que originàriament el projecte eren 50 històries del València que no coneixies.
Sí, exacte. Al final, el projecte veu de dos o tres referents. Veu del referent essencial que suposa per a la persona que vol fer literatura esportiva de Fiebre en las Gradas. No? Fiebre en las Gradas presenta una estructura amb capítols xicotets, amb una sèrie de situacions espaciotemporals, espaitemporals que et col·loquen d'una manera lineal el relat i jo volia fer una cosa semblant des d'aquest punt de vista estructural. Després, des del punt de vista de contar el futbol, pensava que m'agradaria fer-lo com Enric González feia els seus relats associats al futbol. I després, des del punt de vista literari, jo sempre he tingut un referent molt interessant a l'hora de fer este tipus de llibres històrics, que és Stefan Zweig, i concretament Momentos Estelares de la Humanidad. És un llibre fantàstic. I vaig pensar que aquestes tres referències podrien acabar confluint en el projecte personal que jo tenia. Volia fer 50, però al final, com hem dit abans, publiquem ara 25 i si no passa res publicarem les altres 25 en un futur, espere que pròxim.
Tinc entès, no?, que quan li donaràs a Rafa la Huerta una espècie d'esborrany, no?, seria el llibre abans de publicar per a que te donarà el seu vist bo. Te va dir que el llibre estava molt bé, vull dir, te felicita per el llibre, però també te va dir que no n'havies contat res que ell no sapiguera. Per als que no som Rafa la Huerta, n'hi ha alguna història que no pot ser no conegam?
Mira, no recorde això. No recorde el tema este de Rafa la Huerta. És possible, eh? Però Rafa la Huerta, al final, és una persona amb una memòria extraordinària i que
està clar que del club coneix molt.
I que porta el València dins, però d'una manera absoluta. Sí, a veure, en la història que jo publique, n'hi ha almenys 4 o 5 coses que no s'havien divulgat fins ara. Per exemple, la reivindicació de que abans de la guerra va haver un president que no ha sigut reconegut oficialment com a president, abans de Rodríguez Tortajada, que tampoc ho havia sigut, i en aquest sentit, Vicent Xilet va fer, junt a Miquel Nadal, una tasca molt important i de reconeixement del personatge, també Josep Bosch, que va dedicar la seva tesi al futbol valencià durant la Guerra Civil. Però abans de Josep Rodríguez Tortajada va haver un president del València que avui en dia encara no es reconeix com a oficial, que era Rafael Bau. Aquesta és la primera història que volia rescatar com a inèdita. N'hi ha una altra història inèdita, que és que Eduardo Cubells, un dels jugadors més importants del València, del primer València, no? És un personatge que ho és tot, que és el primer internacional, el capità, la bandera del club, i que hi ha un moment en què demana cobrar, perquè en aquesta època els jugadors eren amateurs, i el València es nega. Llavors, ell es rebota, per dir-ho d'una manera més actual, i el València li lleva el títol de jugador d'honor, la capitania, el sanciona, i es provoca un rebombori considerable a la premsa de l'època. Després l'acabaria perdonant, però la relació, almenys com a jugador, d'Eduardo Cubells amb el València ja no va ser la mateixa, no? Perquè després, dos o tres anys després, a Cubells se li donà la baixa a banda d'una molt mala manera. N'hi ha una història que conte que està vinculada a un viatge que va fer el mateix Cubells quan era director esportiu o secretari tècnic del club en els anys 50 a Brasil. Sempre se'ns ha contat que en aquest viatge Cubells va veure Pelé i va estar a punt de dur-se'l. Jo documente tota la història des del moment en què Cubells agafa l'avió fins que torna a València en un altre avió. Parle de detalls concrets i parle d'una situació que fins ara no s'havia divulgat, que és l'intent del València per fitxar l'entrenador brasiler de més prestigi de l'època. De fet, l'intent que acaba confluint en la signatura d'una mena de precontracte que després l'entrenador Martín Francisco del Vasco de Gama va acabar estripant. No va acabar venint al València perquè fou posteriorment entrenador de l'Atlètic de Bilbao i no va voler vindre a València. I després n'hi ha algunes històries associades a la Guerra Civil que no s'havien explicat mai i que venien també de la meua investigació prèvia del Llevant Unió Esportiva i que volia desenvolupar també a este llibre. Suposo que em deixi alguna, però al final és una qüestió que és millor llegir que no pas explicar, perquè al final desvirtues plenant d'espoilers la lectura del llibre, no? I crec que el llibre està relativament ben explicades i que suposa pues, una manera també d'endinsar-se la història del València diferent i de conèixer aspectes que fins ara no es coneixien com res al títol del llibre.
I bé, podem dir, no?, que es pot ser la novetat literària per al València Club de Futbol en este 2016 que està acabant-se. 25 històries que pot ser no coneix del València Club de Futbol. Esta edició també en valencià i en castellà, no?
No, edició només en castellà. En valencià no s'ha donat la circumstància per a que es fera l'edició, tot i que jo des d'estos micros torne a donar la possibilitat a l'editorial que si vol fer l'edició en valencià es pot fer perfectament, jo no tinc cap problema. I bé, i des del punt de vista de la novetat de cara a este mercat d'hivern o de cara a este Nadal, sí que crec que és una novetat interessant pel que conta i per com es conta. Perquè no és una història, com dia abans, cronològica, canònica, sinó que permet aprofundir en una sèrie d'episodis que parlen molt bé de com era el València original, quins eren els valors del València original i quins són aquests valors que haurien d'assumir avui en dia com a propis i que haurien d'impulsar el dia a dia del club. Malauradament, tot i que hi ha persones fantàstiques treballant dins del club, pues, estos valors s'estan perdent a marxes forçades. Mm-hmm.
I bé, amb aquesta reivindicació, no?, dels valors del València Club de Futbol, que malauradament també és veritat que mai s'havien reivindicat, podem donar per tancat aquest programa.
JR, ja s'ha acabat?
Ja hem acabat. Oh. I de fet estem justetes amb el temps. JR, moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres.
Gràcies per haver-me convidat i m'he quedat en ganes de contar moltes coses.
I alguna cosa ens hem deixat, però bé, tindrem més temps.
Gràcies.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.